Bé, bon dia, senyories. Benvingudes, benvinguts. Hem de començar aquest ple excusant a tres persones. Excusarem tres persones, d'altres s'incorporaran tres més, els que són diputats provincials, espero, d'aquí uns minuts. He d'excusar a sa senyoria Montse Mínguez, que tenia un viatge familiar planificat, sa senyoria Dolors Arderiu, que està al metge i és possible que s'incorpori al llarg de la reunió, ara tenia una consulta mèdica que forçosament tenia que ser-hi, i sa senyoria Txema Soler, també per una raó personal inexcusable. De la Diputació, sa senyoria Miquel Padilla... Miquel Padilla s'ha incorporat, Joan Gómez també. Per tant, de diputats provincials s'incorporaran al seu moment senyoria Salvador Puy. Bé, doncs, iniciarem aquest, ja hem iniciat aquest ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat pels no regidors i regidores, els mitjans de comunicació que ens acompanyen, seguirem el mateix esquema que amb edicions anteriors, en quant a intervencions dels diferents grups municipals, amb un descans després del debat com a tal, per analitzar les propostes de resolució, no mocions aquí, propostes de resolució presentades i buscar possibles acords. Per tant, doncs, hi haurà una primera presentació per la meva part, les respostes dels grups, una rèplica i un segon torn de rèplica i resposta de cada un dels grups municipals. Permetran introduir, doncs, iniciar amb l'exposició de com veig jo l'estat de la ciutat en aquest moment. Fa just 10 anys que vam establir aquest mecanisme de debat municipal per analitzar la situació global, per debatre la política del govern i per donar entrada a propostes que vinguessin dels diferents grups municipals. I fa 10 anys era difícil imaginar la situació actual, la situació dels darrers 5 anys i el paper que hem tingut que exercir i hem de mantenir els ajuntaments per pal·liar els efectes de la crisi sobre els ciutadans. En moltes ocasions m'han sentit dir que pal·liar els efectes de la crisi ha estat possible gràcies a les famílies, les entitats del tercer sector i els ajuntaments. I Lleida, en la meva opinió, manté la cohesió social. Aquests anys hem centrat la nostra actuació a protegir els col·lectius més vulnerables, més febles davant la crisi. En situacions com aquesta, crec que les administracions hem de vetllar totes per un mateix objectiu. D'una banda, hem de fer polítiques, i fem, a curt termini per reduir els efectes immediats de la crisi, i a la vegada hem d'activar polítiques a mig i llarg termini que mirin més enllà del moment actual i que garantitzin el futur de les ciutats. Hem de fer i fem polítiques educatives de foment de la recerca, de promoció econòmica, de foment de la participació ciutadana i de la solidaritat, polítiques de foment de la creativitat i de l'activitat cultural, entre altres. Hem d'avançar cap a una ciutat que disposi de totes les infraestructures i equipaments necessaris perquè Lleida i els seus habitants es desenvolupin al màxim nivell. I em permetran començar per l'educació. L'educació es manté com a prioritat municipal dins de les polítiques a mig i llarg termini. En anys difícils han mantingut els serveis municipals en aquest àmbit i hem fet passos endavant per potenciar la vocació educadora de la nostra ciutat. Un exemple molt clar el tenim en l'AFP. La Paeria és plenament compromesa amb l'AFP dual. A partir del proper curs oferim fins i tot 54 places de formació professional dual remunerada amb recursos 100% municipals. Les 18 escoles bressol municipals estan plenament consolidades. Per mi són el referent més clar a Lleida de qualitat en l'educació infantil. Seguim també amb el suport a la UDL en el Parc Científic i Tecnològic i amb dues noves càtedres que hem posat en funcionament en aquest darrer període, aquest any, la Càtedra d'Innovació Social i la Càtedra de Polítiques de Salut. El món de les escoles d'art és molt clar, és municipal. El Conservatori i l'Escola Municipal de Música, l'Aula Municipal de Teatre i l'Escola de Belles Arts, Leandre Cristòfol, sumen més de 3.000 alumnes a la nostra ciutat i a la nostra àrea d'influència. Pràcticament és finançament 100% municipal. Hem sigut capaços de mantenir aquestes escoles quan hi ha hagut una davallada clara de les aportacions de les altres dues administracions. Els programes educatius per a alumnes que surten del sistema i pels joves amb risc completen el mapa educatiu municipal. Sempre es diu, els ajuntaments no tenim competències en l'àrea educativa, però justament absorbim tots aquests àmbits. Més un darrer que vull citar, que és la gent gran. L'educació a lo llarg de la vida, l'educació, la universitat popular i de la gent gran són iniciatives que compartim universitat i ciutat. L'esport és una part de l'educació. A Lleida practiquen l'esport amb instal·lacions municipals 7.000 nens i nenes. Un total de 126 instal·lacions esportives municipals que creixen cada dia, amb 307 equips que entrenen i competeixen en aquests equipaments i que alhora donen feina a 236 entrenadors titulats. A més, construïm també noves instal·lacions. Vull recordar que en el període del darrer ple d'estat de la ciutat, aquest, hem creat el Centre de Piragüisme Saúl Cravioto i el Rocòdrom Kesab Gurung, el pavelló Juanjo Garra. Hem impulsat el programa Sports on Emotion per potenciar Lleida com a seu de cites esportives i, sobretot, com a fita rellevant de l'any 13, hem aprovat d'una manera consensuada amb tots els grups municipals i amb el sector de l'esport de Lleida el pla director de l'esport que ja apliquem. Les subvencions a l'esport aquest any ja van en el marc del pla director. Educació, esport i toque cultura. Educació, esport i cultura són fonamentals pel nostre desenvolupament com a persones i com a col·lectivitat. El treball municipal de potenciació de Lleida com a ciutat creadora de cultura ha estat intens els darrers anys, però també especialment els darrers mesos. Cal vetllar per la creació, per la internacionalització, pel manteniment de les infraestructures i per crear-ne de noves, per generar nous públics i per difondre el llegat cultural i històric de Lleida. Un exemple d'aquest darrer és la comissió organitzadora de l'any Granados, que commemorem l'any 16, que serà un gran any des d'un punt de vista cultural i pel que ja hem començat a treballar. Cal promoure idees, llenguatges. En els propers dies entreguem la primera edició ja dels Premis Visual Art, que reconeix la creació en el món audiovisual, l'emergent d'aquest segle XXI. Si el segle XX era el cinema, el segle XXI és el món audiovisual. I recuperem el Festival de Poesia Malta, també enguany. La ciutat es reforça com a centre de producció cultural. Hem vist la producció de Segon Origen en el Magical. Hem vist la presència permanent del Magical amb la creació audiovisual i l'acord vinculat al Festival de Cinema Llatinoamericà per fer un gran centre d'intercanvi de creadors d'escoles de cinema de tot el món amb l'esponsorització de la Fundació d'Art Soriguer és un altre exemple que vull destacar. També amb la Casa dels Artistes del carrer Cavallers i amb el nou projecte, de dinamització del sector cultural, aquí també estem potenciant la creació de noves companyies d'arts escèniques a la nostra ciutat. Pel que fa al patrimoni monumental, s'ha restaurat l'Arc del Pont i s'ha rehabilitat la Torre del Comanador de Gardeny. I una fita important i que vull destacar i que segurament no coneixen és que la paeria acaba de museïtzar el magatzem d'arqueologia municipal situat a Obarés Pla de l'Aigua. Urbanisme, arqueologia i cultura han acabat la seva feina. D'aquí unes setmanes podrem ja visitar aquest espai, que és en definitiva un concepte modern de magatzem-museu. Serà un atractiu museístic més per Lleida, que se suma al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, al Morera, a la Panera, al Museu de l'Aigua o al Roda Roda, entre altres. Pel que fa a la seu definitiva del Museu Morera, els hi anuncio que la Comissió de Cultura el proper ple municipal aprovarà, espero, el plec de condicions al que ens vam comprometre a tenir aquest mes. Doncs bé, a principi de juliol Després de l'aprovació, espero, pel ple municipal, licitarem el projecte i, per tant, mantindrem els timings a què ens havíem compromès. Sobre el Museu Morera, em permetran destacar també que ha assolit fins avui, el primer semestre, ha assolit 7.748 visitants. Aquest primer semestre ha doblat, ha fet ja tot el que vam fer durant el conjunt de l'any anterior. Com 60.000 persones passen l'any per l'escorxador o 92.000 persones passen per la llotja. Serveis a les persones lliga, òbviament, amb l'educació en totes les seves formes i amb la cultura. I és que en períodes difícils els ajuntaments ens hem de protegir a tothom que presenta especialment febleses a nivell personal i social. La despesa de l'Ajuntament de Lleida en benestar social ha arribat a gairebé els 10,5 milions d'euros l'any passat. 11.000 famílies retinguin aquesta xifra de la ciutat, que és un 20,7% de les famílies, reben algun tipus de prestació des dels serveis socials municipals. 11.000 famílies són 30.700 persones, el 22% de la població de Lleida. Hem donat suport a les famílies des de la mesa d'emergència d'habitatge, que ha adjudicat 60 llars des de gener, des de tot l'any passat. També s'han prestat ajudes per la plusvàlua, ajudes d'urgència social, garantia d'alimentació, tallers de promoció social i formació en parentalitat positiva. Estem fent convenis amb les companyies d'aigua, de llum, de gas, per garantir el subministrament als veïns de Lleida en situació de vulnerabilitat. I atenem a la infància en risc. Lluitem per reduir l'absentisme escolar amb programes específics i els nostres serveis, en aquest sentit, atenen directament, i preferiria que atenguessin a menys, però atenen a 530 infants i joves. Pel que fa a la gent gran, el nou servei de teleassistència que hem potenciat clarament, perquè entenem que és la política més clara de mantenir els ciutadans en la seva casa, en el seu barri. No els hi cal anar a una residència. Disminuïm la probabilitat de que hi hagin d'anar. Doncs hem arribat a 3.300 usuaris i majors de 75 anys que, com vostès saben, tenen aquest servei gratuït des de l'any 14. Doncs avui els hi anuncio ja, abans de fer els pressupostos, i així ho reflexaran, que la teleassistència serà gratuïta a partir dels 70 anys, l'exercici proper. Això ho portarem a les properes ordenances fiscals. Per tant, Lleida, pels majors de 70 anys, la teleassistència passa a ser un dret universal. En aquest període de dificultats especials hem fet un seguiment a fons de les persones sense llar. Els nostres educadors d'entorn han atès 125 persones amb aquest perfil, 45 allotjades en habitatges d'inclusió social que té la Paeria, fonamentalment a través de l'EMU. I a l'hivern, el Pla Iglú va acollir 487 persones i a la campanya de temporers n'acollim 948. Amb drets civils, amb cooperació i amb igualtat, en períodes difícils no hem de deixar els projectes de cooperació. I seguint amb l'atenció civil, doncs, els hi parlaré d'aquest altre tipus de projectes solidaris. I és que el 2013 vam finançar 21 projectes de cooperació i segueix en aquest mateix àmbit la tasca de l'Assemblea de Religions o la Comissió de Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania. Pel que fa a polítiques d'igualtat, 5.000 dones visiten el Casal de la Dona i el Centre d'Integració i Atenció ha proporcionat 1.415 atencions, 66 de les quals, malauradament, i voldria no haver-ho de dir, ho han estat per violència masclista. En l'àmbit de la salut, les actuacions del Pla Municipal de Salut està completat al gairebé 100%. Activitats com higiene dels sentits i de la son, l'esmorzar saludable orientat a la canalla, prevenció d'accidents infantils, etc., o les revisions mèdiques administrant 7.000 vacunes, forma part de la nostra acció, i vaig ràpid, en l'àmbit de la salut. Al món de la joventut, al voltant de 158 persones passen diàriament pel Centre de Recursos Juvenils de La Palma, on hi ha la major part dels serveis orientats a la nostra gent jove. He de dir, però, que els bucs d'assaig del Mercat de la Bordeta Hi ha 702 usuaris, es diu molt aviat. Es diu molt aviat que a Lleida 2.000 persones participen a les arts escèniques i 700 en el món específic musical practicant, a més dels alumnes dels conservatoris i de l'aula de música. En el món de la joventut, que de vegades es classifica d'insolidària d'una manera absolutament desapropiada, Lleida té 402 voluntaris joves que donen suport a la ciutat i es realitzen activitats vinculades al món creatiu, al món de la producció, al món de l'emprenedoria. En l'àmbit de la participació ciutadana, la Paeria ofereix al món veïnal 12 centres cívics, 23 locals socials, que en definitiva donen servei a les entitats per fer fins a 1.443 activitats. Els centres cívics i locals socials es troben als consells territorials de la ciutat, consolidats com mecanisme de participació efectiu. Participen en els consells territorials més de 300 entitats. I bona part de l'empenta participativa surt d'un col·lectiu rellevant, la gent gran. Cada any l'Ajuntament prepara una àmplia oferta en aquest sentit. 12.236 persones l'any passat, del qual presentem la gestió, van participar en aquestes activitats. I també la gent gran dona voluntaris, 209 voluntaris sèniors municipals, a més dels que participen directament amb les entitats del tercer sector. Lleida té 15 llars per gent gran de titularitat 100% municipal, que compten amb 7.391 socis. I com els deia abans, en l'àmbit educatiu, la Universitat Popular i el programa sènior amb la Universitat de Lleida són referents de l'educació al llarg de la vida. Em permetran passar d'aquests àmbits de serveis socials, de serveis a les persones, d'atenció al desenvolupament integral de la persona i especialment als més vulnerables, d'anar als serveis globals, horitzontals de ciutat. I començaré per la seguretat. Mai havíem donat dades en períodes més curts que un any. Tradicionalment la Junta Local de Seguretat els dona dades al mes de març sobre l'any anterior tancat. Avui les disponibilitats d'informació ens permeten ja donar dades en aquests 5 primers mesos de l'any. I en comparació amb el mateix període de l'any passat, els he de dir que amb les nostres dades de la Guàrdia Urbana, les detencions practicades han baixat en aquests 5 mesos un 19,77%. Les denúncies en matèria de civisme han baixat un 21,5%. Els serveis relacionats amb menors baixen un 30,69%. I, ojo, trànsit. El nombre d'accidents de trànsit baixa un 9,22% i la lesivitat produïda pels accidents de trànsit baixa els 5 primers mesos de l'any un 33,82%. Són importants les polítiques, després m'hi referiré, de trànsit específicament. Els he de dir que també que en els darrers 12 mesos, em refereixo a l'anterior, els delictes contra el patrimoni baixen també un 7,85% i el conjunt de delictes baixa un 7,92%. He de dir, a més, vull posar el foc en els dos punts, de més tasca i més activitat. I dintre de les activitats de la Guàrdia Urbana els hi vull destacar les que fan referència a dos barris, Mariola i Centre Històric. Per potenciar la seguretat a la Mariola, la presència de la Guàrdia Urbana s'ha incrementat un 16,18% en relació als 5 primers mesos també de l'any passat i ha portat a terme 1.199 actuacions. Però, ojo, la Mariola segueix la mateixa tònica de la ciutat. Necessita més atenció, però segueix la tònica de la ciutat amb nombre de persones detingudes, un 16% menys que l'any passat. Al centre històric, la presència continuada de la Guàrdia Urbana ens ha fet augmentar les inspeccions administratives, tant de trànsit com les actuacions assistencials. I aquesta major acció ha reduït els requeriments en matèria de seguretat al centre històric un 20,15%. Passo als àmbits econòmics. En el món del turisme, aquest darrer any, en aquest balanç de gestió que fem, el turisme s'ha demostrat com un sector bàsic a la recuperació econòmica de la ciutat. L'any passat les pernoctacions van créixer un 10%. Creixements de dos dígits es donen a molts pocs sectors en el nostre país. L'estratègia i el treball en l'àmbit de turisme de Lleida ens permet situar la ciutat com destinació referent amb turisme de reunions professionals, esdeveniments esportius, com en el turisme enogastronòmic. Més de 600 reunions de negocis celebrades el 2013 a Lleida. El turisme de reunions i negocis va suposar un impacte econòmic de 17.380.000 euros, 8.200.000 corresponents a actes celebrats a la llotja. En l'àmbit del turisme, focalitzat en la cultura, patrimoni, natura i gastronomia, el projecte de les bases, que compartim amb Convergència i Unió i amb el suport de la Generalitat, serà també un nou atractiu en l'apartat de parc familiar, un sector turístic en el qual tenim aquesta gran oportunitat que desenvoluparem. I és que el turisme és un dels principals elements de projecció exterior de Lleida. Des de juny del 13 s'hi han celebrat 34 esdeveniments de caràcter internacional. Tots hem sentit parlar del darrer congrés de cures paliatives, el més gran que mai s'ha fet a Lleida. Doncs esdeveniments internacionals n'hem fet 34. I des de la Paeria impulsarem aquesta dinàmica que, sens dubte, un element de promoció econòmica, perquè en promoció econòmica globalment treballem amb l'àmbit integrat amb Global Lleida. Aquest organisme està començant a donar resultats, dona resultats, sobretot en un dels camps que més demanden les empreses, obtenció de finançament, amb activitats com programes d'acceleració empresarial, les rondes d'acompanyament financer que han assessorat a 400 persones i la idea de negoci d'aquestes persones ha generat ja la creació de 40 empreses. El comerç otorga a Lleida dinamisme econòmic, ocupació i prestigi, com va posar de relleu l'àmplia campanya de compra a Lleida que vam impulsar des de la Paeria a final de l'any passat. I també apostem per la promoció dels mercats. Ja s'ha publicat el plec de condicions per atorgar la concessió del mercat municipal de Balàfia. El mercat de l'Horta Taula segueix promovent el producte local i dins d'aquest apartat de promoció econòmica els hi vull destacar i de destacar el bon paper i la bona gestió per mi de quatre espais i entitats referents de la ciutat, que només esmentaré: Merco Lleida, Fira de Lleida, La Llotja i el Parc Científic. Clar, la promoció econòmica està vinculada a l'ocupació i és lo fonamental. A Lleida tenim, i després al final de tot m'hi referiré més un moment, i això que d'anar acabant. A la ciutat de Lleida tenim una taxa d'atur sensiblement inferior a les mitjanes de Catalunya i d'Espanya. Segons dades del primer trimestre de 2014, enguany els hi dono dades molt actualitzades. A la capital, a la ciutat de Lleida, hi ha un atur del 15,32, a la província 16,4, a Catalunya 22,1 i a Espanya 25,9. Tot i això, l'Ajuntament de Lleida no sols manté, sinó que incrementa el seu esforç en polítiques de foment de l'ocupació, en aquest cas mitjançant polítiques pactades i desenvolupades amb el primer partit de l'oposició i amb els agents socials. El 2013 l'IMO va treballar amb 8.300 persones. El 2012 ja vam posar en marxa el pla Ocupa't, que ara s'han desenvolupat encara amb més intensitat dintre d'aquest pla local de l'ocupació pactat amb Convergència i Unió, Comissions Obreres, UGT i la Càmera de Comerç. El pla Reorienta't, que és la materialització de la continuació de les polítiques d'ocupació, s'han presentat 454 sol·licituds i en una primera fase s'inseriran 50 persones. Gràcies, Marta, per l'avís dels 20 minuts. Dintre les polítiques d'ocupació, ràpid, el Parc Científic ha absorbit una part important de les necessitats d'ocupació dels joves de Lleida. Permetran dir que la mitjana, una dada que no havia donat mai, la mitjana d'edat dels treballadors del Parc Científic està per sota dels 27 anys. Ocupació juvenil, això és el que està fent el parc, i innovació a les empreses. Els 1.400 llocs de treball, les 111 entitats i empreses i els 102 milions d'euros que factura al parc. I dintre de la promoció econòmica em permetran fer esment al centre històric, perquè avui el centre històric és també clau en la promoció econòmica. El centre històric comença a respirar, també des d'un punt de vista de l'activitat econòmica. És el resultat de dècades de treball profund. I l'exemple més clar és el districte Mercat del Pla, no estrictament el Mercat del Pla, sinó tot l'entorn. La marca que hem creat per avançar la revitalització del centre històric, també des d'un punt de vista econòmic i especialment comercial. Tot el conjunt d'activitat desenvolupada des de la Secret Fest al Mercat de la Repesca d'aquest cap de setmana o a l'activitat ordinària del Mercat del Pla i dels solars adjacents marque aquesta recuperació. També hem obert la convocatòria pel Viver d'empreses creatives i artístiques al districte emprenedor. Mirin, de promoció municipal, Lleida té avui 6 vivers d'empreses. 6, així de clar. Estem en un ràtio superior al de Barcelona, que és on es va inventar aquest concepte, òbviament copiat de Califòrnia. Els 4 vivers d'empreses de Gardeny, més el que vam anunciar vinculat a l'actual equipament de l'Arida, més el viver d'empreses, també del món artístic, del centre històric. Es diu molt aviat 6 vivers d'empreses a la nostra ciutat. I dins del centre històric he de fer referència a la Seu Vella. Hem assolit la fita de presentar-ho després de molts anys de parlar-ne i molt esforç, però aquest any s'ha presentat justament la candidatura a UNESCO i ja hem passat el primer filtre. Generalitat ha aprovat la nostra presentació per l'any 15. En els propers mesos seguirem treballant en aquest cas amb la il·luminació, entre altres coses, l'absis de la catedral i el castell del rei, la Suda. Els hi comunico que tinc damunt de la taula el projecte d'enllumenat de la Suda i ha acabat, que m'ha passat urbanisme, ja ha acabat. I els hi puc anunciar que aquest any, a la tardor, estarà acabat ja l'enllumenat nou, ornamental, monumental, del Castell del Rei, de la Suda. La setmana que ve l'endegarem perquè les obres comencin a principis de juliol, és a dir, demà passat, i a la tardor ja veurem il·luminat el Castell del Rei. I encara sobre patrimoni els he d'anunciar una altra novetat important. D'ahir, la Generalitat ens acaba de concedir a l'Ajuntament de Lleida, ahir ho vam saber, 500.000 euros pel Pla de Foment del Turisme al Centre Històric, un projecte al que la Paeria hi aporta 1 milió d'euros més per actuacions importants que tenim en cartera: accessibilitat, senyalització de l'antiga cuirassa, el call jueu de la zona del seminari, l'ascensor al dipòsit de l'aigua, entre altres actuacions que algunes ja estan en marxa. Crec que ens hem de felicitar tots de l'aprovació d'aquest pla per part de la Generalitat i l'aportació d'aquest 500.000 euros que complementa el 1 milió que hi posa l'Ajuntament. El turó de la Seu Vella, com turó de Gardeny, i seguirem treballant, evidentment, el turó, no estrictament els monuments, seguirem treballant en el seu ajardinament, etc. Però la propera actuació que farem serà, des del punt de vista d'ajardinament, l'altre turó, el turó de Gardeny. També els hi puc anunciar, els anuncio, que l'enjardinarem i consolidarem amb vegetació. Començarem per la cara que dona accés des de l'autovia i l'autopista, la que veiem entrant de Lleida. Aquesta és la que consolidarem i enjardinarem en primera instància i d'immediat. Lleida ambiental. Lleida és una ciutat rica en patrimoni mediambiental, amb els dos turons que els hi acabo d'esmentar, la Mitjana, els aiguamolls de Rufea i la canalització del Segre i de l'Horta. I això ho reflexa el nou Pla d'Ordenació Urbana, que encara els hi atorgarà un valor de més protagonisme als espais mediambientals. És un pla extremadament verd, el POUM que estem desenvolupant, que segueix la línia de les actuacions mediambientals d'aquests anys. L'Agenda 21 escolar, molts no ho saben, hi participen 21.000 escolars de Lleida, es diu molt, molt aviat. I medi ambient també és cura de la ciutat des del punt de vista de neteja i residus. I la campanya intensiva que hem dut a terme a tot Lleida, que porta el nom de Fem Dissabte, fent-ne el símil familiar, recorre cíclicament la ciutat barri a barri i es van veient els resultats cada dia. I també la participació en una activitat tan pròpia de la nostra horta com és l'activitat de cuidar horts urbans, ja en tenim 208 en funcionament entre Rufea i el barri de Pardinyes. Tot això ha de ser possible financerament, permetran que els digui que en una època com aquesta és lògic plantejar finances municipals sòlides i que tinguin en compte dificultats de les famílies. La paeria va congelar el 2014 les taxes i impostos i això va implicar un estalvi respecte als creixements IPCs habituals de 2,2 milions d'euros pels ciutadans. A més, 905 famílies lleidatanes s'han beneficiat de les bonificacions de l'IBI. En el cas de la brossa han estat 298 i per l'impost de vehicles 529. Com que sé que hi ha propostes de resolució en aquesta línia, avanço resultats. Mirin, els hi anuncio que el 2015 tornarem a congelar totes les taxes i impostos. Totes, també les taxes i impostos per les que ha baixat la subvenció de les altres administracions. Totes, assumirem la paeria els sobrecostos encara sense tancar cap servei, encara que hagi baixat l'aportació d'altres administracions, que entenc, que les entenc, que no les critico, les entenc, però a la paeria, a més de creure-les, les aguantem. Doncs, malgrat les disminucions de Generalitat i Estat, mantindrem els serveis i tenim una capacitat financera per aguantar-ho. Però és que l'any que ve introduïm una novetat. La paeria s'ha acollit a l'ordre ministerial corresponent perquè els ajuntaments que ho desitgin, i a Lleida ho fem, baixem el valor catastral de tots els immobles un 17%. És una novetat legislativa d'enguany, estrictament, a la que ens hem acollit. Això no es podia fer abans que enguany. Quan l'oposició fa molt temps que ens demanava facin una revisió catastral, no, escolti, és que si estem en un pla de 10 anys de revisió catastral, no se'n pot fer una altra. Escolti, facin una revisió catastral, no, escolti, és que s'està aplicant l'anterior i ara ja no es fan revisions catastrals. L'any passat l'Estat va fer una ordre ministerial que estava en el marc del dubte, una ordre ministerial que deia demanin si volen baixar valors catastrals, ja veurem quan els hi baixarem i quines obligacions els hi posarem. Escolti, la inseguretat jurídica aquest Ajuntament no la tindrà mai, però enguany ha sortit una ordre ministerial que no ens ha recordat ningú de l'oposició que existís, que fins al 30 de maig ens hi podíem acollir, i l'ordre ministerial diu: diguin-nos si es volen acollir a aquesta ordre ministerial que redueix el valor catastral dels immobles un 17%. I hem dit sí. Vaig signar la carta corresponent al Ministeri d'Hisenda dient que sí, que ens acollim a la reducció del 17% dels valors catastrals. I això tindrà implicacions. 1. L'IBI quedarà congelat. Congelat és congelat. Congelat és congelat, és ni pujat ni baixat. Perquè, clar, dir, escolti, a més baixi'l, home, sí, però vostè vol que segueixin les escoles bressols i vostè vol que segueixin els serveis municipals? Escolti, l'IBI, congelat. I pel que fa a altres impostos, els hi anuncio que en plusvàlues, la baixa del 17% dels valors catastrals representa que cobrarem un milió d'euros menys. És a dir, un milió d'euros als ciutadans en plusvàlues, que per tant vol dir que estàs facilitant les transmissions patrimonials tant per mortis causa com per compra-venda. També això representarà que amb impost de la renda els lleidatans pagarem 800.000 euros menys, perquè clar, baixa el valor catastral dels nostres habitatges. I també representa que els lleidatans pagarem menys amb reduccions no avaluades en l'impost de patrimoni, els que el paguen, i amb l'impost de successions. Aquest és l'impacte que per primera vegada a la història ens podem acollir, i abans no podíem, i ho fem el primer any que legalment ens hi podem acollir, a la baixa del 17% de l'IBI. L'any 2015 serà, per tant, retingui-ho, el segon any consecutiu de congelació d'impostos i taxes. Es diu molt aviat, poques empreses són capaços d'aguantar-ho. Empreses que prestin serveis públics. Poques, dos anys continuats de congelació. Dos, mantenint tots els serveis públics. Tres, disminuint les aportacions de les altres administracions. Escoltin-me, les finances municipals són sòlides i ho poden permetre. I, a més d'això, seguirem donant facilitats a les famílies perquè puguin pagar les taxes i impostos, seguirem fent fraccionament, seguirem fent ajornaments pactats, seguirem, en definitiva, fent polítiques socials en aquest sentit. Acabo amb finances i pràcticament acabo, vaig a urbanisme. Amb 10 anys, el deute de l'Ajuntament, els hi vull dir, que ha passat del 128,5% quan vaig assumir per primera vegada la responsabilitat de l'alcaldia al gener del 2004, 128,5, al 63,7% que tenim enguany, amb la interpretació estrictament legal. Si, a més, m'inclouen el finançament a proveïdors d'acord amb el programa de l'Estat, el nostre endeutament passi a ser també la xifra raonable del 74,5%, del 128,5 al 74,5. Lleida ha avançat en l'àmbit de les noves tecnologies i desenvolupem el concepte de Smart Green City, però aplicat justament als serveis a les persones. En mobilitat, hem posat en marxa el pla de seguretat viària al nucli urbà, executat al 60%, inclou 138 actuacions i inclou també un pla de xoc contra els accidents que, evidentment, inclou zones d'especial protecció, les escoles, places, zones freqüentades per vianants, etc. I també té polítiques sancionadores per tothom, no, només per aquell que contravé la norma. És molt fàcil, no cal pagar res si no es contravé cap norma. Els semàfors vermells que ja han començat a funcionar i els radars que funcionaran quan hagin fet tota la informació necessària i imprescindible. Em permetran dir, torno a reitero, que els accidents a la ciutat han baixat un 9,22%, la lesivitat un 33,82% i no hem registrat, toquem fusta, cap víctima mortal. I agafo també el compromís aquí, públicament, amb aquest ple de l'Estat de la ciutat, que tots els recursos obtinguts per l'Ajuntament dels futurs radars i dels actuals semàfors es dedicaran a millores de viabilitat, de vialitat i de seguretat en el trànsit. I agafo el compromís de publicar trimestralment l'origen i aplicació d'aquests fondos, quan hem recaptat i quan hem aplicat a seguretat viària. La qualitat del servei públic també és bàsic, forma part de la seguretat viària, potenciar el transport públic ajuda a la seguretat viària. Doncs bé, hem avaluat el servei després d'un any de funcionament dels canvis, d'uns canvis imprescindibles perquè feia 25 anys que no havíem fet canvis i la ciutat ha canviat. És il·lus pensar que no cal fer canvis en el transport d'una ciutat quan la ciutat canvia. Perdonin, contravindria qualsevol criteri d'anàlisi. Doncs bé, hem avaluat el servei, hem fet enquestes juntament amb el concessionari d'autobusos i en els propers dies anunciarem ja formalment que a partir de l'1 de setembre introduirem unes millores en l'actual xarxa, de les quals els hi anticipo les tres més rellevants. A les línies actuals incorporem una nova línia, que serà la L20, que cobrirà el mateix recorregut idèntic que abans feia la L2 o Ronda. És a dir, recuperem l'autobús de Ronda, recuperem la L2, però com que hi ha una L2 i una L3 ara, doncs a la vella L2 n'hi diem L20. La L20 serà la circulació de Ronda. Segon canvi, les actuals línies L2 i L3 aniran, faran el recorregut actual que fan, per tant creuen el pont, però a més aniran a l'Arnau. A més aniran a l'Arnau, amb la qual cosa què faran la L2 i L3? Doncs fan la funcionalitat que abans oferia la línia 9 Hospitals. És a dir, el que no vol creuar i ni vol anar a l'hospital tindrà una circunvalació per Ronda que es diu L20 i els que estan a cap pont i tota la resta de Ronda però que volen arribar a l'Arnau agafaran o la L2 amb el sentit de les agulles del rellotge o la L3 amb el sentit contrari a les agulles del rellotge i tenen cap pont i tenen l'Arnau. I tercer gran canvi, introduïm una nova línia que es diu Centre Històric Espais Culturals, que partint de l'eix, observin quin eix, Pio XII, Joan XXIII, Bisbe Ruano, on no hi havia servei de bus, recorrerà aquest eix al centre històric i passa pels equipaments culturals i educatius, Mercat del Pla, Auditori, Llotja. Pio XII, Joan XXIII, Ruano, centre històric, Mercat del Pla, Auditori, Llotja. Nova línia també ha funcionat a partir de l'1 de setembre. I acabo ara sí. L'urbanisme.
Fonamental. Estem en ple desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbana, el projecte de planejament general més ambiciós que s'ha realitzat els darrers anys i un pas endavant per assolir el model de ciutat que ja estem construint des de fa temps. Treballem per una llei de capital en equipaments, en serveis i en oportunitats de desenvolupament humà i econòmic que lidera un espai metropolità i regional i que és part essencial del país i de la xarxa Ciutats Mediterrànies. L'avanç del PUM ens assegura el creixement ordenat, programat i sostenible de Lleida. Acaba la connexió dels barris amb la xarxa urbana. Assegura la qualitat de vida dels ciutadans perquè fa l'habitatge, la mobilitat i l'accés als serveis i l'espai públic i assegura el creixement econòmic amb els models empresarials d'aquest segle XXI. El POUM prioritza a escala de grans temes, centre històric, horta, sòl industrial i del coneixement, bases i pla de l'estació. L'Ajuntament planifiquem a mig i llarg termini, però també treballem ja aquest any i he de citar com a obres en aquest període la plaça de Balàfia, el carrer del Bruc, el pàrquing del Seminari i la Maternitat, el nou accés al Turó de Gardeny o la reforma del Mercat del Pla, entre molts altres. I estan en marxa les 15 actuacions de millora als barris o a les seves entrades amb un pressupost de vora 1 milió d'euros. I com tot el regidoria és urbanisme, també ha donat suport a les persones amb dificultats. Fa un any i mig que vam crear l'oficina per atendre les famílies amb problemes de pagament d'hipoteca o de lloguer i des de llavors hem atès 540 casos i n'hem tancat satisfactòriament 202. La xarxa de mediació social d'urbanisme té 250 habitatges, fonamentalment de la EMU, 40 d'entitats bancàries. I acabo. Mirin, he volgut acabar amb els problemes d'habitatge, he volgut acabar amb aquest punt d'atenció a les persones amb temes sensibles. Aquest informe de gestió no és ni conformista ni complaent, al contrari. Hem fet molta feina i per això es descriu en l'informe, molta, però tenim encara molts problemes i reptes. Mirin, quan els he parlat d'atur els he dit que teníem un atur del 15%, doncs un atur del 15% no és tolerable, no és tolerable. Haver d'atendre un 20% de les famílies des de serveis socials, que els he plantejat com a actiu dels serveis socials, és un actiu dels serveis socials, però tampoc és tolerable haver d'atendre el 20% de les famílies des de serveis socials. Només és socialment admissible la part que dediquem a la gent gran, tots ens fem grans, i la part dedicada a les persones amb discapacitats. Tots podem tenir situacions de discapacitat, però no és tolerable l'atenció, tenir que fer atenció per situacions de pobresa. Social i políticament no ho podem admetre. Per tant, hem de ser capaços de reduir els espais de pobresa i de necessitat, els espais d'atur i els espais globals d'atenció social per raó de pobresa. Aquests problemes hi són i els hem d'atendre. I Lleida també té assignatures pendents a l'àmbit econòmic. Ens cal un major desenvolupament industrial i d'incorporació de valor. És una assignatura pendent que fa anys que predico i hem de seguir. Hem fet el salt a l'economia del coneixement i a la tecnologia, però la indústria clàssica és imprescindible. Lleida té un nivell alt de cohesió social, però té dos barris amb indicadors de renda i benestar per sota del que volem. I s'ha de dir molt clar, Mariola i Centre Històric. Cal que reforcem les polítiques laborals, educatives i socials a Mariola i a Centre Històric. Aquí hi ha un problema, un repte i s'exigeix un treball. I ara, si acabo, l'acció del govern municipal ens ha dotat d'eines a curt, a mig i llarg termini per construir futur, perquè la ciutat creixi sobre unes bases sòlides, però sobretot per protegir els més febles i perquè en el context actual tots els ciutadans mantinguin el dret al seu benestar a desenvolupar-se individualment i com a ciutat. Moltes gràcies. Té la paraula el primer grup de l'oposició. L'ordre en aquest cas és, crec recordar, Exim, dels plens d'estat de la ciutat. Parla primer Convergència i Unió i després el Partit Popular. Crec recordar que és així. Si ho tenien preparat al revés no hi ha cap inconvenient. No? Eh? No ho diu? Vostè estava preparat per intervenir ara i vostè per intervenir després, cap problema.
Les normes són no per saltar-se-les mai, per adaptar-les a la realitat. Té la paraula la senyoria Joan Vilella. I tindré amb vostè, no es preocupi, la mateixa tolerància que vostès han tingut amb mi. No que jo he tingut, sinó que vostès han tingut amb mi. Senyor Vilella, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde, senyories, públic assistent a aquest ple. Molt bon dia a tothom. Escoltat el seu discurs, senyor alcalde, li he de dir que ja es pot penjar la medalla. Vull dir, ara la medalla ja se la pot penjar, després del que acabi de dir. Però també li he de dir que amb el que acabe de mencionar, sí que almenys al meu entendre s'ha evidenciat el fracàs d'una gestió. Concretament pel que fa a la càrrega impositiva que pateixen els ciutadans de Lleida i pel que fa al transport urbà. Aquest és el darrer ple sobre l'estat de la ciutat abans de les eleccions municipals de l'any vinent i aleshores potser val la pena que en aquest ple analitzem l'actuació de l'equip de govern del darrer any, sinó perquè és el moment potser també de fer un balanç de l'actual legislatura, un balanç de la gestió municipal del Partit Socialista al capdavant de l'Ajuntament en aquesta darrera legislatura. Una legislatura que pel grup municipal del Partit Popular està marcada per la contenció pressupostària, la manca d'inversions i l'increment dels impostos a la ciutat de Lleida. Sí, i dic un increment dels impostos, malgrat que vostès, i ho acabe de mencionar, presumeixen de que aquest any els han congelat i també han anunciat que l'any que ve faran el mateix, cosa que m'ha decepcionat. M'ha decepcionat perquè jo em pensava que serien més esplèndids i que el reduirien. La realitat és que els ciutadans de Lleida estan castigats impositivament parlant i paguen unes taxes i uns impostos, particularment l'impost de béns immobles i la plusvàlua, que aquest no l'ha mencionat, molt més elevats del que es mereixen per culpa de la seva tossuderia a no voler demanar una actualització dels valors cadastrals tal com fa un any vam reclamar des del grup municipal del Partit Popular. Vostè, senyor alcalde, diu que ho fan ara perquè no ho podien fer. Escolta, això no és veritat. Això no és veritat. Hi va haver una ordre ministerial de 5 de desembre de l'any 2013 en la qual permetia als ajuntaments, entre ell l'Ajuntament de Lleida, si volia, acollir-se a una actualització, que no revisió, una actualització dels valors cadastrals. Nosaltres, acollint-nos a aquesta ordre, ho vam demanar per activa i per passiva. La seva resposta va ser no, no i no, dient que l'impost de béns immobles era l'impost mitjançant el qual l'Ajuntament recaptava més diners i que bueno, no podien deixar de recaptar aquests diners que es tenien pressupostats. Nosaltres, amb aquesta actualització dels valors cadastrals, ja aquest any, no l'any que ve, els ciutadans de Lleida es haguen pogut beneficiar d'una reducció entre un 15 i un 18% del rebut de l'impost de béns immobles. Però bueno, vostès no ho van voler i ara els ciutadans de Lleida continuen pagant els impostos més alts de tot l'estat espanyol. Vostès fan pagar als ciutadans i a les ciutadans de Lleida el seu mal de cap i els seus deliris de grandesa. Aquesta ha estat una legislatura que es tancarà amb un fort endeutament de l'Ajuntament de Lleida. 227,8 milions d'euros, als que s'hi haurà d'afegir els 18,7 milions d'euros que el govern de l'Estat els hi va deixar per poder pagar les factures que devien als proveïdors. Una legislatura on els grans reptes urbanístics i culturals de la ciutat, com les bases, el Museu Morera, la reforma de la Rambla de Ferran, la dignificació del centre històric i la millora del polígon industrial El Segre, s'han quedat, en bones paraules, intencions a falta d'una inversió adequada. I com els mals mai venen sols, aquesta també és una legislatura amb un govern municipal socialista esgotat, sense idees i dividit pel sobiranisme, on, precisament, el senyor Ros va ser la primera víctima política en ser engolida per aquest procés independentista. En aquest sentit, crec sincerament que després d'haver atiat el foc, després d'haver excitat les passions sobiranistes dins del seu propi partit, a l'hora de la veritat li va faltar valentia i coratge. El passat mes de maig, el senyor alcalde feia balanç de 3 anys que porten des de legislatura. I en aquesta ocasió, contràriament al que va fer l'any passat, moderava les seves paraules i va evitar mencionar la paraula excel·lent. I es va limitar a assenyalar que l'acció de govern municipal s'havia centrat en el foment de l'activitat econòmica, l'ocupació i l'impuls de l'atenció social, com també acaba de fer menció en el seu Parlament. Tanmateix, deia, suposo que referint-se a la proposta que van fer des del grup municipal del Partit Popular i pel que veig vostè no va entendre, que l'Ajuntament de Lleida no podia crear 1.000 llocs de treball, però sí crear llocs temporals i afavorir les condicions per impulsar l'activitat econòmica. En aquest sentit, vull recordar que efectivament, al mes de desembre de l'any passat, el grup municipal del Partit Popular va presentar un pla per impuls de l'ocupació. I en aquest pla, en lloc es deia que l'Ajuntament hagués de crear ni 100, ni 200, ni 800, ni 1.000 llocs de treball. En aquest pla es deia que l'Ajuntament de Lleida incentivaria a les empreses perquè generessin la creació de llocs de treball i tanmateix que des de la paeria es fomentaria l'emprenedoria i l'autoocupació. Aquest pla ja tenia un precedent l'any 2010, quan es va aprovar, a proposta també del grup municipal del Partit Popular, el pacte per l'ocupació de qualitat i que, per deixadesa seva i per manca de voluntat política, va quedar oblidat i aparcat en un calaix. El pla per impuls a l'ocupació, que van presentar el grup del Partit Popular, estava estructurat en 3 línies de treball, pensades per facilitar l'accés de les persones aturades i de les empreses a les diferents actuacions del pla. Així, una primera línia es basava en el foment de l'ocupació, dirigida a millorar l'accés al treball mitjançant actuacions per afavorir la contractació. Els beneficiaris d'aquesta ajuda serien les empreses que podrien gaudir d'una subvenció de 300 euros mensuals al contractar a jornada completa una persona que estés a l'atur durant un mínim de 6 mesos. L'assignació per aquest pla seria d'1 milió d'euros i amb aquesta mesura es podria donar feina a 600 persones empadronades a la ciutat de Lleida, que no les contractaria l'Ajuntament, sinó les empreses de la ciutat. Una segona línia d'actuació era la creació d'empreses i estímuls a la innovació, amb l'objectiu d'afavorir la creació d'empreses i promoure el treball per compte propi. Aquesta ajuda estava dirigida a subvencionar en un 50% la quota mínima d'autònoms a la Seguretat Social i s'aplicaria durant un màxim de 12 mesos des de l'alta del treballador autònom al RETA. I el requisit està empadronat a la ciutat i l'assignació per a aquestes ajudes seria també d'1 milió d'euros i es podria donar treball a 700 persones que, repeteixo, no les hauria de contractar l'Ajuntament, sinó que elles mateixes crearien el seu lloc de treball. 2 línies d'actuació que, amb aquest nou pla i segons els tipus d'ajuda que fos sol·licitat, podrien donar lloc a la creació a la ciutat de Lleida de 1.300 llocs de treball, que, repeteixo, no crearia l'Ajuntament, sinó les pròpies empreses de la ciutat i les persones interessades a crear el seu propi negoci. I aquesta, senyor alcalde, és una fórmula que funciona amb èxit a altres ajuntaments i que vostès no van voler assumir. En aquest sentit, penso que vostès són curts de mires. Sempre hem defensat que la millor manera de combatre les desigualtats és que tothom pugui gaudir d'un lloc de treball i que la millor política social que es pot realitzar en aquests moments és la creació d'ocupació. Malgrat la reducció del nombre d'aturats a la ciutat de Lleida, un total de 11.224 persones encara continuen buscant un lloc de treball que els garanteixi la seva subsistència i la de les seves famílies. I en aquesta tasca, l'Ajuntament no es pot quedar al marge, ni es pot conformar dient que durant 6 mesos es col·locarà a 55 persones a la paeria. Això, per nosaltres, és ser poc envejosos i una mesura tan sols per cobrir l'expedient i intentar quedar bé. Garantir l'atenció bàsica a aquestes famílies i promoure les condicions per a l'accés a un lloc de treball ha de ser en aquests moments una prioritat de l'Ajuntament de Lleida. Ha de ser una prioritat per l'Ajuntament de Lleida. Com també ho ha de ser moderar la càrrega impositiva dels tributs municipals. Cada família de Lleida pagarà aquest any 2014 de mitjana 641 euros pels principals tributs municipals, com són l'impost de béns immobles, l'IBI, l'impost de vehicles i el d'escombreries. La congelació proposada i aprovada a les ordenances fiscals per aquest any no aconsegueix de cap manera que la ciutat de Lleida deixi d'estar al capdavant de les capitals de província de tot l'estat espanyol amb els impostos més cars. A la ciutat de Lleida paguem de mitjana 463 euros per l'impost de béns immobles, per l'IBI, un 48% més que fa 8 anys, que és quan va entrar en vigor les noves ponències dels valors cadastrals. Des de llavors hem passat de pagar 310 euros de mitjana a pagar-ne 463, és a dir, 153 euros més que fa 8 anys. I davant d'aquesta garrotada via impostos, a vostès tan sols si els acut congelar-los, tan sols si els acut congelar els impostos, quan el correcte i el més just hagués estat abaixar-los i particularment aquest impost de béns immobles que des del grup municipal del Partit Popular hem reclamat en determinades i en successives ocasions sense tindre una resposta positiva per la seva part. Si vostès haguessin volgut, en aquests moments, ho he dit al començament de la meva intervenció, els ciutadans de Lleida pagarien un 15% menys d'IBI. Per aconseguir-ho, tan sols haguessin tingut que assumir la proposta del grup municipal del Partit Popular que per dues vegades consecutives els hi van fer i en la que els hi proposàvem una actualització dels valors cadastrals per reduir la quota d'aquest impost, que ara els lleidatans paguem d'una manera totalment injusta i desproporcionada, ja que no es correspon amb el valor actual dels pisos. Amb la proposta del grup municipal del Partit Popular, l'IBI s'hagués reduït un 15%, que traduït en euros, hagués representat de mitjana una reducció de 68 euros per rebut. Això sí que en dic jo una reducció dels impostos, no una congelació. Aquesta és una altra diferència entre vostès i nosaltres. Mentre vostès sembla que ens perdonen la vida perquè un cop cada 10 anys congelen els impostos, després d'haver-los incrementat un 48%, nosaltres els haguéssim abaixat un 15%. Aquesta és la diferència entre un partit que governa l'Ajuntament de Lleida i que es diu progressista i un partit com el Partit Popular que des de l'oposició treballa pel progrés, el benestar i la justícia impositiva pels ciutadans de Lleida. És necessari moderar els impostos i reduir el deute. Però, malauradament, el deute s'incrementa i així, al mes de març de l'any 2012, l'Ajuntament de Lleida es sotmetia a un crèdit de 18,7 milions per poder disposar de diners per pagar les factures que es devien als proveïdors, que no en tenen cap culpa de la seva mala gestió econòmica. Passats 2 anys, des de la formalització d'aquest crèdit, el govern de l'Estat ofereix ara a les entitats locals que s'hi van acollir amb aquest pla de pagament als proveïdors poder modificar determinades condicions financeres en les seves operacions d'endeutament, establint 3 tipus de mesures. Una primera, l'ampliació del període d'amortització i carència i reducció del tipus d'interès, l'ampliació del període de carència en un any més mantenint l'inicial amortització de 10 anys i reducció dels tipus d'interès i una major reducció dels tipus mantenint els inicials períodes d'amortització i carència. Entre aquestes 3 possibilitats, l'equip de govern ha decidit acollir-se a la segona, és a dir, a l'ampliació del període de carència, renunciant d'aquesta manera a una major reducció dels tipus d'interès que hagués proporcionat acollir-se a la tercera opció, un fet que constata que les finances municipals no estan tan sanejades com vostès ens volen fer creure. Vostès, amb una visió totalment electoralista, prefereixen primar els seus interessos partidistes per sobre dels interessos dels ciutadans. Si no, no s'explica que prefereixin pagar 109.213 euros més quan se'ls podrien haver estalviat, que és el mateix que dir que ens els podrien haver estalviat a tots els ciutadans de Lleida. Però vostès, lluny d'estalviar, fan pagar als ciutadans les seves malifetes econòmiques. I així ens trobem amb un deute global de l'Ajuntament que a finals d'aquest any superarà els 227,8 milions d'euros. 227 milions d'euros que han de ser assumits per cada un dels ciutadans de Lleida mitjançant els seus impostos. Un deute que, malgrat ser elevat, no ha donat resposta a les principals reivindicacions de la ciutadania. Mentre l'Ajuntament de Lleida ha prioritzat altres equipaments per a la ciutat, el centre històric, les bases, el Museu Morera, el Palau de Vidre o l'Escola Bressol de Capon, per posar uns exemples, han quedat permanentment relegats en el projecte de ciutat. El Museu Morera, i que abans també n'ha fet menció, és una de les promeses incomplertes per part d'aquest equip de govern. Ara se li vol donar un impuls definitiu, amb una seu, l'antic edifici de l'Audiència, que el senyor alcalde va anunciar pel seu compte sense consens ni diàleg previ. En aquest tema, senyor alcalde, vostè, i perdoni la comparació, ha actuat com el senyor Mas, realitzant una política de fets consumats, primer decideix i anuncia unilateralment el que vol fer i després demana diàleg i ajuda. I aquesta no és la manera més correcta d'actuar. Com hem reiterat en nombroses ocasions, des del grup municipal del Partit Popular ens preocupa i ens preocupa molt seriosament el cost del projecte i el seu finançament. No trobem que sigui una ubicació inadequada ubicar el Museu Morera a l'Audiència, però no podem renunciar a descartar definitivament la ubicació inicialment prevista al costat de la Panera, si el cost de la rehabilitació s'aproxima al de la construcció d'un edifici de nova planta a la ubicació inicialment prevista. Fins al dia d'avui, únicament sabem que l'estimació de la rehabilitació estarà al voltant dels 4 milions d'euros, però aquesta dada serà definitiva o no serà definitiva fins que no tinguem la redacció del projecte. Malgrat tot, l'equip de govern ja ha decidit la ubicació i ha procedit a licitar la redacció del projecte. Tots som conscients que els sobrecostos en l'execució d'obres ha estat un referent en aquesta ciutat. Només hem de pensar en el sobrecost de 4 milions d'euros que va tenir la llotja o els 3 milions d'euros del pont de Príncep de Viana. 7 milions d'euros amb els quals s'hagués pogut construir perfectament el Museu Morera. Pensem que val la pena esperar el projecte per saber quina serà la seva ubicació, quina seria la seva ubicació més adequada i si l'haver escollit l'edifici de l'antiga Audiència ha estat un encert o un error. Una altra de les assignatures pendents a la ciutat és la recuperació del centre històric. 30 anys de viure d'esquenes al casc antic passen factura i ara no n'hi ha prou amb reformar el mercat del Pla i posar-hi unes quantes botigues. Cal molt més. Cal dignificar el centre històric, ja que està cridat a jugar un rol molt important en tot el procés perquè el turó de la Saovella pugui ser declarat patrimoni mundial. En aquest sentit, és necessari treballar amb més contundència en el seu entorn i això significa redreçar el rumb del centre històric. S'ha de promoure la millora i adequació del seu àmbit, impulsar la recuperació d'espais històrics existents, promovent la rehabilitació d'edificis i la